Veus de l'exili, una producció radiofònica realitzada amb la col·laboració del Departament de Relacions Institucionals i Participació, programa per al Memorial Democràtic, i el Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya. Veus de l'exili. Capítol 9. Xile. L'exili intel·lectual.
Setembre de 1939. Xile és un dels països de l'Amèrica Llatina que va acceptar rebre contingents de refugiats. Tenia un govern amb especial afinitat amb la derrotada República Espanyola i això va afavorir l'acceptació d'una part dels exiliats, encara que molt petita en comparació, per exemple, amb la de Mèxic. Entre els catalans que van arribar a Xile fugint del franquisme hi havia els escriptors Xavier Benguerel, Joan Oliver Pere IV, Domènec Guanser i Francesc Trabal, el filòsof Josep Ferreter Mora, els periodistes Màrius Vives i Pelai Sala i els metges Jaume Pissunyer i Bayo i Lluís Sayer. L'expedició, però, més coneguda que hi va arribar va ser la del Winnipeg. En parlem en aquest reportatge de Teresa Sales.
Veus de l'exili. Un programa per recuperar la memòria de l'exili català.
Xile és, sens dubte, el país del món on potser un català pot més fàcilment aclimatar-se. La temperatura, el paisatge, el color, la llibertat, tot és tan semblant. D'aquesta manera, Francesc Trabal, als contratemps de l'enyorança, descriu Xile, la terra que el va acollir juntament amb altres intel·lectuals que fugien de la persecució del franquisme. Trabal va emprendre el camí cap a Xile a bord del Florida el desembre del 1939. Com ell, també s'exiliaven els escriptors Xavier Benguerel, Domènec Guanser, César August Jordana i Joan Oliver Pere IV. Xile encarna les diferents posicions davant l'exili. Des del poeta que no s'adapta i es prepara per tornar, com és el cas de Joan Oliver, l'intel·lectual solitari com César August Jordana, el negociant que munta un negoci que li permet guanyar diners per dedicar-se a escriure, com Xavier Benguerel, fins a l'home derrotat per l'exili, l'enyorador que promet no tornar mentre governi Franco, com és el cas de Francesc Trabal. Tots ells van arribar a Santiago de Xile des de Buenos Aires, travessant la serralada dels Andes i van haver de replantejar-se la seva activitat en un context anòmal, allunyats dels seus lectors. Però a Xile també s'hi van refugiar centenars de catalans anònims. El 3 de setembre del 1939, després d'un viatge molt dur, de 30 dies, arriba al port de Valparaíso, el Winnipeg, el vaixell que transporta l'expedició més gran de refugiats coneguda amb el seu nom del diari a bord, els 2.000 del Winnipeg. Havia sigut un vaixell de càrrega. L'expedició amb més de 350 catalans havia sortit un mes abans del port fluvial de Pauillac, enfilant la proa pel Cantàbric i buscant les aigües de l'Atlàntic. Els esperava una travessia molt dura per poder arribar a la Terra de l'Esperança. Una de les exiliades, la Montserrat Julió, en el seu llibre de memòries, descriu així les primeres hores al vaixell.
El poeta havia aconseguit el seu propòsit, que no es quedés a terra ni un sol refugiat de tots els que havien posat els peus al port amb l'esperança d'embarcar. Mentre ens endinsàvem cap al centre del riu, ell i una senyora que duia una pamela, des del moll, ens saludaven fent voleiar uns mocadors blancs. Abocats a les baranes, miràvem la costa que la calitja anava esborrant. Ningú no enraonava. Les paraules sobraven. Els cors passaven d'emoció i d'alegria. La mar ens gronxava. Va bufar un airet humit i la calor va semblar que amainava. Però la bonança va durar poc. Tot d'una, allò es convertia en un sac de gemecs. El vaivé desplaçava estómacs i budells del lloc habitual i cada cosa es defensava com podia, engegant vòmits per escales i passadissos. El nombre de passatgers superava els 2.000 i el panorama era francament fastigós. La pensada més prudent era anar-se'n a jeure a la llitera i deixar passar les hores fins que ens acostuméssim al balanceig.
El temps a bord del vaixell s'ha de matar d'alguna manera, jugant a cartes, escacs, fent la petà, debatent de política. Arriba l'hora de menjar i anar a dormir, i els homes i les dones s'han de separar.
És una ciutat que és petites muntanyes, que ens en diuen cerros, aquí, doncs les cases estan
enfilades. Roser Bru, pintora, exiliada a Xile, 1939.
A les cases, amb el Winnipeg. Llavors va ser un mes que no ens van deixar baixar enlloc, un mes amb un vaixell que van fer-hi fins al fons, van fer lliteres i els homes vivien en un lloc, les dones en uns altres, i nosaltres, amb la meva germana, Montserrat, ens ocupàvem dels nens petits que estaven a dalt a fer-los, a entretenir-los.
El Winnipeg es contracta amb els fons del govern xilè i dels organismes de suport a l'exili republicà, entre ells el SERE, Servicio de Evacuación de Refugiados Españoles. El responsable d'organitzar l'expedició és el poeta Pablo Neruda, que aquell 1939 havia sigut nomenat cònsol per la immigració espanyola, un càrrec adscrit a l'ambaixada de Xile a París. L'encàrrec el fa el govern del Front Popular, de Pedro Aguirre Cerda, que volia que entre els exiliats hi hagués obrers i quadres mitjos de diverses professions.
Aquest barco Winnipeg...
Siegfried Grimau, exiliat el 1948, actual president del Centre Català de Santiago de Xile.
...de Xile, d'aquells temps, que estava formant aquí una escola que es deia Escuela de Artes y Oficios, Escola d'Arts i Oficis, i el que volia el president Pedro Aguirre Cerda era gent d'ofici, per reforçar l'ensenyança, doncs, d'oficis de tota mena, fuster, sastres, el meu pare era sastre, gent d'ofici per perfeccionar les tècniques dels oficis. I això és el que va encarregar en el Neruda, que estava a França com a cònsol, perquè seleccionés aquest tipus de persones. I, bueno, Neruda a mitges ho va fer-ho, a mitges, perquè molta gent, no tots eren gent d'ofici. Ell també va seleccionar simpatitzants de la seva banda política, no?
Jo vaig comunicar amb el meu
Christian
pare...
Christian Aguadé, exiliat a Xile el 1939, fill de Jaume Aguadé, exalcalde de Barcelona.
Era delegat del SERE, que era una organització d'ajut per l'embarcament d'exiliats cap a Amèrica. En aquell moment hi havia possibilitat, a través del Pablo Neruda, que era el delegat que tenia el govern xilè per aquesta gestió, de traslladar-se a Xile en aquell moment. El meu pare em va acompanyar a París a veure el Pablo Neruda, allà el vaig conèixer. Va dir, bueno, per anar a Xile la veritat és que no pot anar com a exiliat polític, ha d'anar com a migrant que tingui alguna professió, sàpiga fer alguna cosa. Home, sàpiga, no sabia fer res als 18 anys, però com que estava a cos de transmissió de senyals, va dir, pongam-li tècnico-electricista, i amb aquest títol de tècnico-electricista em vaig embarcar.
La selecció feta per Neruda, però, no ha estat exempta de polèmica i alguns l'han acusat d'actuar amb partidisme i afavorir l'exili dels comunistes.
De fet, en el meu pare es va entrevistar amb Neruda a Marsella i jo tenia 7 anys i estava present. I després de fer-li tot l'interrogatori, arriba un moment en què li diuen al pare, i jo me'n recordo com si fos avui, li diu... su militància política. I el meu pare diu, mi pecado es haber pertenecido a la masonería y ser demócrata y republicano, pero nunca he pertenecido a un partido político. I Neruda li contesta, qué lástima. I això va significar, doncs, tindre que quedar-nos a l'ocupació alemana, etcètera, etcètera, i viure allà tot el que va significar, doncs, esperar fins a l'any 48, per doncs, poder concretar aquell somni de vindre a Xile.
Neruda, però, sempre ha defensat la seva actuació. Fa un informe per justificar la seva gestió com a cònsol, on deixa escrit...
1. Para la selección del personal inmigrante se mantuvo en todo momento un estrecho contacto con el SERE, organismo creado por el último gobierno de la República, en el que están representados todos los sectores republicanos y que está legalmente reconocido por las autoridades francesas. El citado organismo, además de financiar la expedición, enviaba a esta delegación las listas de personal propuesto, acompañándolas de fichas individuales con toda clase de datos respecto de la personalidad y actuaciones de cada uno de los presuntos inmigrantes. Estas fichas fueron examinadas detenidamente por esta delegación y por el señor cónsul general de Chile en Francia, eliminándose a todos aquellos que por sus profesiones o actividades eran considerados como no aptos para trasladarse a Chile. Con los aprobados se constituían listas que eran devueltas al SERE para que se procediera a su convocatoria. 2. En la selección del personal se ha tenido un cuidado especialísimo para no aceptar más que los elementos productores, teniendo en cuenta las necesidades de la industria chilena, el desarrollo de su agricultura y de las industrias pesqueras. Si existe alguna rarísima excepción, fue cediendo a requerimientos de personalidades de nuestro país y teniendo en cuenta que tienen familiares en América que les atenderán desde su llegada.
La decisió del president Aguirre de portar a Xile als refugiats també ha estat marcada per una altra polèmica en clau de política interna. La qüestió és que els republicans no tenien bona premsa perquè els mitjans de comunicació, relacionats amb la dreta del país, els havien desprestigiat i venut com a comunistes perillosos. Tot i això, els prejudicis i els temors contra els republicans s'esvaeixen ràpidament quan la societat xilena pot comprovar de primera mà que els refugiats no són delinqüents ni signifiquen cap càrrega. La recepció, doncs, és menys hostil que els prolegòmens de la seva anada.
El van criticar, però el govern era d'esquerra, era un don Pedro Aguirre Cerda. Llavors, els de la dreta sí, perquè van dir que deien això que deia el Franco, que eren rojos, i llavors deien, parlaven de que si cremaven les esglésies, que nosaltres no havíem cremat mai cap església, però en fi, ho podien dir de totes maneres o no dir-ho. Però en tot cas la gent va ser molt cordial aquí i ja van veure que no eren gent els que venien, no hi havia ningú perillós.
El Winnipeg va ser l'últim vaixell que va navegar en pau, ja que aquell setembre del 1939 va esclatar la Segona Guerra Mundial. Però no tots els catalans que arriben a Xile ho fan a bord del Winnipeg. També hi arriben exiliats embarcats en el Formosa, un vaixell que va travessar l'Atlàntic fins a Montevideo, o en l'Òrbita, que va arribar a Buenos Aires. Una vegada més, l'exili significava la separació dels més estimats. Fins no se sabia quan. Potser fins mai més.
Em vaig embarcar en un vaixell, Formosa, que era un vaixell de càrrega i passatgers francès, on hi havia, no sé, una cinquantena, potser, entre refugiats. No tots eren catalans, hi havia un grup basc, però hi havia un grup de professors catalans. I al mateix temps, doncs, allà ens vam sortir de Le Havre, el meu pare em va acompanyar fins allà, em va encomanar amb aquesta gent, cuidar el meu fill, tal, perquè un fill que s'anava a Amèrica i que efectivament no es va veure mai més, vull dir que va ser la despedida total.
Un cop arribats en alguns d'aquests països llatinoamericans, calia continuar el viatge fins a Xile, tota una odissea.
S'agafava un petit tren d'alta muntanya, un ferrocarril, que travessa, puja més, puja encara més, i després baixa cap a la part xilena. Hi havia uns rètols, bienvenidos a Chile, la veritat, tot això era molt emocionant, i després, més endavant, havíem d'escollir quin troncal agafàvem perquè s'acabava el ferrocarril d'alta muntanya, hi havia els ferrocarrils de terrestres, si volíem anar a Santiago o a Valparaíso. I la veritat és que potser la primera vegada que em duraven a escollir una cosa, una mica complicat la decisió, però vaig decidir anar a Santiago.
Molts ciutadans anònims, doncs, van començar una nova vida i van integrar-s'hi plenament. En això els va ajudar el Centre Català de Santiago de Xile.
Tant els mateixos catalans que ja estaven aquí des d'abans, com els mateixos xilens, van facilitar i ningú es va quedar sense feina. No? I tampoc i va haver-hi la necessitat, doncs, de fer la caritat amb aquests catalans. No, perquè des d'un principi ja van tindre la possibilitat de guanyar-se i de fer-se la vida, no? Per tant, no hi va haver ni misèria, ni gana, ni necessitats. Va ser des del primer moment algo, doncs, que realment responia en aquell somni, no de fer les Amèriques, sinó que d'arribar a Amèrica i tindre aquí com guanyar-se el pa, després d'haver passat aquella tragèdia, sobretot els que van estar en camps de concentració.
El Centre Català editava la revista Germanor, fundada el 1912, que va ser una gran plataforma d'expressió pels intel·lectuals catalans i va esdevenir una tribuna combativa per la catalanitat. La revista va rebre un nou impuls amb l'arribada dels escriptors catalans. Primer la va dirigir Joan Oliver i després Domènec Guansé.
Capítol 9. Xile. L'exili intel·lectual.
Doncs en aquest capítol, titulat Xile, l'exili intel·lectual, ens fixarem, entre altres coses, en aquest viatge del Winnipeg de França a Xile, recollint el testimoni d'alguns dels seus passatgers catalans. També tractarem de la qüestió de la selecció feta per Pablo Neruda, cònsol especial per la migració espanyola, i també parlarem del Centre Català de Santiago de Xile, que va acollir els exiliats catalans, i també, ja ho hem fet, de la revista Germanor, que va ser la tribuna del grup d'intel·lectuals que van arribar a Xile aquell any, el 1939. Per parlar de tot plegat, avui hem convidat Lluís Busquets Grabolosa, ell és escriptor i professor, i Víctor Castells és historiador de l'exili i ell mateix exiliat durant uns quants anys a Llatinoamèrica, d'aquests anys uns 6 anys a Xile. La tertúlia la modera l'historiador Josep Maria Figueres.
Benvinguts, moltes gràcies, Lali. Acabem d'escoltar un reportatge en el qual comencen a aparèixer alguns dels aspectes que marcaran l'entrada d'aquestes persones, d'aquests refugiats, d'aquests exiliats, i apareix aquesta imatge del roig del republicà que ja li ve precedit d'una fama. Recordo que a Mèxic una persona, quan arribava, li deien: «I usted a cuántos cudas mató? A cuántas iglesias quemó?». I aleshores aquell pobre home, aquell bailet, responia: «Jo, senyora, me dedicava a los cardenales o a les catedrales». No? Però posteriorment, paulatinament, el pas del temps doncs fa guanyar la imatge d'aquestes característiques. Sigui com sigui, hem titulat el programa d'avui Exili intel·lectual, el de Xile. I efectivament, per aquest viatge que ve patrocinat per aquest poeta, que predominen determinades persones d'aquest component intel·lectual. Aquesta és la raó per la qual avui hem de parlar una mica de lletres, hem de parlar una mica de llibres, però també d'altres aspectes. Per començar, com veieu aquest reportatge que acabem d'escoltar? Què us ha semblat?
A mi m'ha semblat bé. Potser només ha fet molta de, diguéssim, molt pes amb el Winnipeg. Jo del Winnipeg coneixia algunes persones, entre elles Montserrat Julió, que hi va anar-hi, però pensem que el gruix intel·lectual que va sortir de Roissy-en-Brie, que era el grup intel·lectual de l'Institució de les Lletres Catalanes, on hi havia el Guansé, el Joan Oliver, el Bangarel, els Trabal, aquests no van anar amb el Winnipeg, es van anar amb el Florit. Això està documentat perfectament, perquè dona la casualitat que cadascun d'ells, d'una manera diferent, va escriure, memoritzar aquest viatge, de tal manera que s'ha pogut recollir els quatre personatges, doncs, que ho van recollir, no? Tant el Bangarel com el Pere Guard, com el Guansé, com el Jordana.
Perquè no? Aquests quatre intel·lectuals, amb les seves famílies, van viatjar en el mateix vaixell?
Van viatjar en el mateix vaixell, en els mateixos dies, van fer Marsella, Àfrica, d'Àfrica Hi havia,
la Plata,
i havia enfonsat allà el Graf Spee.
I un cop van arribar a La Plata, van entrar a terra i després van fer aquest viatge que esmentàvem, sí, el reportatge, per un tren en dir...
Sí, primer hi ha unes, no sé si 2 o 10 o 50 hores de tren. Sí. En aquella època.
Sí. Abans...
Jo l'he fet l'any 55.
Ell és en Víctor Castells, ell és de Taxilia Tallà.
De Buenos Aires a Mendoza, sembla que vaig tardar un dia 24 hores.
Sí. I a Buenos Aires no els van tractar gaire bé. Ells expliquen que els esperava, que els van fer anar en fila, diu, gairebé lligats, però no ens van lligar, però ens feien anar en fila. I l'única persona que va rebre aquests senyors espanyols va ser l'Alejandro Casona. I els recordava el Benguerel que havia portat caramels pels nens.
Perquè Alejandro Casona qui era?
Alejandro Casona és un gran autor castellà, un gran dramaturg castellà, que també es havia exiliat. El gran autor de La Sirena Varada i alguns altres.
Sí, que Alejandro Casona va ser la porta oberta cap a
Va ser la persona que els va rebre. Després,
sí, però com deien el reportatge, i ho diuen, penso que amb encert, el Centre Català, el Casal, obre les portes i ajuda. Montserrat Julió, i me conec molt bé, l'obra, perquè he tingut ocasió també amb ella de tenir diverses converses, sempre recordarà quan arriba una afirmació dramàtica, una lacònica però dramàtica. Quan trepitja ella d'una nena de 13 anys que ha passat per l'exili dur al començament, diu, mama, a quin camp ens portarà anada? Una d'aquelles frases que et queden. Sí, i després, doncs, el seu pare, com explicava molt bé, en Víctor Castells, lluitador, treballador i preocupat per la família, treballador del que sigui, de les feines que sigui. Per què? Per tirar la família endavant. I el mateix fa Dan altres persones que arribaran. Certament, donarà una petita ajuda, la que pugui donar al Centre Català, que no navegaran amb l'abundància, com es diu, però sí que hi haurà una gran possibilitat de contactes. I aquests contactes és el que possibilitaran. Que si la persona té edat, té ganes de fer un tipus de treball diferent del que havia fet, i té possibilitats de tenir salut, si té totes aquestes condicions, que no tots les tenien, després del que s'ha passat de penúria, de fam, etcètera, etcètera, i el que necessitaves és repòs i no el treball manual, poden tenir ocasió de refer la seva vida. El cert és que molts la refan, però hi ha escriptors, i en parlareu, perquè la bibliografia del professor Busquets en relació a Xile és generosa i d'una gran qualitat i profunditat, i la de l'investigador Castells, no? Diguem, sí que tindrem ocasió de veure, doncs, com un senyor es dedica a representar el laboratori farmacèutics i com un altre senyor es dedica a fer programes de ràdio i no poesia, i com etcètera, etcètera. No?
Quin és el cas dels programes de ràdio? Qui es va dedicar a fer guions de ràdio?
Oliver, el Guerrillas de l'Aire.
El Joan Oliver fan les Guerrillas de l'Aire i l'ajuden. Això, el que es movia, es veu per trobar aquestes feines, més bé eren treball. Ells almenys sempre donen gràcies a qui el treball era l'home que es movia. Després deia, ara m'he posat en un embolat i m'heu d'ajudar.
Que el treball tenia moltes relacions, exacte, perquè era secretari de la revista de Catalunya i era un organitzador nat, no?
Exacte. I aleshores ells treballen també a Mercurio, a La Nación.
Els diaris.
I ja en aquells moments, i a l'arxiu Benguerel, jo hi he vist una carta del Ramon Gómez de la Serna, els accepten en programes de... És a dir, diguéssim que a nivell intel·lectual, per la banda de dalt, els ajuden tant com poden, bé que en aquell moment aquesta feina intel·lectual, com ara, està molt mal pagada, no? I aleshores, doncs, tenim el pobre Oliver, doncs, representant vins, representant sabates, representant el que podien.
Que no li anava bé.
No li anava gens bé, però ell es havia de guanyar.
Doncs del laboratori sí que va fer...
Això va ser una altra cosa. Això va ser una altra cosa més... És molt llarga d'explicar, o molt curta, no sé. Aquí el Benguerel havia treballat amb en Rauric. En Rauric era un gran farmacèutic del que era de Sant Joan.
Era un industrial farmacèutic, doncs, que també es va exiliar o que ja tenia negocis,
no, tenia negocis aquí a Barcelona. I el Benguerel havia sigut aprenent seu. I aleshores, quan va a Xile, se'n dona compte de que hi ha dos pastilles, les de restrenyiment i les de no, que no hi són. I aleshores diu, però si això ho sabem fer. I ho fan a casa seva, a la cuina. I comencen a envasar pastilles i els hi va molt rebé, molt rebé, molt rebé. Tant que li arriba revisions d'Hisenda, fins i tot, no? I després resulta que quan la revisió d'Hisenda, almenys que no ho diguem, perquè em sembla que un el va comprar i tot, un inspector d'Hisenda, i el va posar de gerent a la seva farmàcia.
Són molt maques,
i després, les memòries. Els memòries ho tot això, el va manar. I aleshores, un d'aquests revisors va ser, si no recordo malament, Allende, em sembla molt, si no recordo malament. Almenys ho explica ell en les memòries, ara. Però després ell va ser una carambola de que, com que en les seves relacions amb el Ferreter Moura es va posar en relació amb el Lleusàs de Buenos Aires. A Buenos Aires també li van fer una comanda, li van comprar, diguéssim, una mena de patent per tot el con sud, no? I aleshores, evidentment, va poder bastir una gran farmàcia. Res més que això.
Em permeteu que torni una miqueta enrere?
Sí, tant.
És en Víctor Castell,
sí,
ara.
No, perquè abans, permeteu-me que defensi Mèxic. A Mèxic van ser rebuts francament bé.
Ho sabem.
Aquest tipus d'anècdotes són de nivell molt popular. Va, i posar-se a explicar-ne d'aquestes, en podíem escollir però molt més interessants i més que aquesta, però en tot cas aquesta hi era. En el reportatge em sap greu que no hagin dit una cosa per mi que és la bàsica. D'acord que tots aquests que van anar, d'acord que crítiques que es facin les que el vulguin el senyor Neruda, però se li ha de fer el gran record, el gran homenatge, que gràcies a ell, no a tothom, però hi va una bona quantitat i gent molt important, van poder obrir refer la seva vida molt bé, molts d'ells, però hi ha un fet dels antics residents, i vist que sí, que fan una referència, que el centre català es va anar, però ningú ha dit que tot va anar tan bé perquè el Claudi Mas, antic resident, va anar a Antofagasta, va pujar a dalt del vaixell i quan van arribar a Valparaíso sabien qui hi havia, quines famílies, quins homes sols, quina feina feien, quins antecedents tenien.
I ara preguntaré qui era en Claudi
Mas. Claudi Mas és un antic resident de Xile, però és més conegut, diguem, el germà. O sigui, potser hauria de dir el germà del Pere Mas i Parera.
Mas i Parera, el vilafranquí.
El vilafranquí, tots dos eren vilafranquís. I si no estic equivocat, hi havia també un bessó, eh? Em sembla que Xile...
El conegut és el Pere Mas.
El conegut és el Pere Mas. El Pere Mas és un home que va treballar amb el Carrasco i Formiguera quan es van fer càrrec del Banc d'Espanya, o sigui, no era un qualsevol. Després va donar peu que el més Pere Mas i Parera, dels pocs exiliats que van anar a Buenos Aires, però que d'ell en sortissin les iniciatives més importants de tot l'exili, que no solament agafa Xile, sinó que agafa tot l'exili, que són els Jocs Florals, i una cosa políticament més important, les comunitats catalanes. Això és cosa del Pere Mas i Parera. Ara, com que ell passa primer per Xile, allà va conèixer aquest món, va conèixer la com vivia en el centre català. A Xile hi havia la famosa agrupació patriòtica catalana.
Catalana, sí. Edita, sí, sí. Allò que,
posteriorment. Sí. Però vull dir, en aquell moment són ells els que fan l'ajuda a la guerra civil i després són, en certa forma, els que s'encarreguen de rebre la gent. El Pere Mas i Parera viu tot això, va a Buenos Aires, aquesta idea de l'agrupació patriòtica catalana és una mena de comunitat catalana que agrupa el centre català, l'entitat no sé què, la ràdio, l'hora catalana.
Hi havia alguna força política al darrere? O era una iniciativa personal
aquesta
de Pere
Mas? Quan parlem d'exili i mèrit podem fer tant el que vulguem de parlar de grups polítics. Però allò que caracteritza la visió panoràmica que em dona a mi, vist des del camp més rigorosament intel·lectual o literari, vist globalment, el que hom es troba a Amèrica és Catalunya. Els grups més sectaris, més marcats, o no se'ls troba per enlloc, o viuen a part. També em fa la feta que en el que he escrit em sembla que poc o molt ja ho he explicat.
I surt tot això.
Tot això surt.
He fet aquella al·lusió a les cadenes d'esglésies per un element molt senzill, que és una mica per començar a provocar el diàleg en relació a que hi ha una solidaritat, efectivament, i la solidaritat de Mèxic és immensa, però també aquelles persones que no ho coneixen ho han de descobrir, i això costa més. M'han encetat les guerrilles de l'Aire, i de les guerrilles de l'Aire, diguem, per tancar aquest episodi, queda un programa de ràdio que l'hem perseguit, a veure si podíem trobar-ne algun fragment. No n'hem trobat cap fragment, hem trobat només un guió i l'arxiu de Sabadell, on hi ha el fons de Joan Oliver, i era un programa que pagava l'ambaixada anglesa i els exiliats intel·lectuals s'hi aferraven per fer-ho. Queden uns guions llargs, duraven una horeta, en relació a episodis de propaganda a favor de la causa dels aliats.
Propaganda aliada.
Sí, però perdó, això està d'acord amb Londres i els serveis d'informació britànics, en els quals hi treballava poc, hi va informar treballar poc, però hi va treballar el Bosch Imperp molt poca cosa, perquè se'n va anar, però hi va treballar molt el Batista i Roca.
Exacte.
És a dir, un servei, una informació que el Regne Unit podia obtenir-la pel seu compte tranquil·lament, però que moltes vegades va utilitzar les xarxes basques. El president Aguirre, el primer que es va preocupar és de posar el servei del govern britànic els serveis d'informació bascos, i Batista Roca fa el mateix utilitzant els seus amics que té per Amèrica, un dels quals, i sembla que el millor interlocutor, però no n'hi ha gaire testimoniatge, és el Joan Oliver.
Joan Oliver fa uns programes amb força dramàtica, senzills, sí, perquè n'havien de fer molts per guanyar-se la vida. Surten, evidentment, els nazis molt dolents i els anglesos molt demòcrates, no?
I després fa també un programa que després passarà a Germanó per escrit, que és l'Hora de les Bruixes. L'Hora de les Bruixes, que el posarà... A veure, jo destacaria dues coses molt importants a nivell intel·lectual de Xile. La revista Germanó es va trobar de cop amb els intel·lectuals de la Institució de les Lletres Catalanes, és a dir, si no recordo malament, el director era Campà, però el que portava tot...
Era Campà. Francesc Campà, un dels fundadors del Centre
però
Català.
El redactor en cap era el Moliver, i aleshores al costat hi tenien Bangarel, Jordana, Guancé, i vindrà de Cuba el Ferreter Mora, que es farà molt amic de tots aquests. Ferreter Mora farà... treballarà molt el diccionari i posarà en contacte amb alguns, amb el Lleusàs, que és el que el publicarà a l'editorial sud-americana. Lleusàs era català, però fa l'editorial sud-americana a Buenos Aires, i aleshores, esclar, tu mires aquelles revistes, encara ara, encara ara,
tenen
un gruix que dius, carap, tu, això es feia...
És que hi havia
dir, als anys
un col·lectiu
40,
d'escriptors i un col·lectiu de periodistes, el que en diem ara, potent. Recordo, entre molts altres noms que podrien dir...
Perdó que t'interrompeixi, i un col·lectiu de catalans que les donaven suport.
Clar, si no, no la queden pogut ni pagar ni llegir, que han estat escriptors.
Sí, i la segona cosa que em sembla que el reportatge oblidava són en la col·lecció del Pi de les Tres Branques que faran sobretot doncs, promocionaran l'Oliver i el Bangarel. En aquesta col·lecció penseu que s'hi publica per primera vegada les elegies de Berbill del Riba, s'hi publica el Llunyania del Carner, s'hi publica el Rússia i el Pelau.
Només.
Imagina't, estic dient tres obres claus de tres obres majors. Ara no calculem doncs, que, a més, han fet una cosa... A veure, jo crec, en algun estudi meu dic que han passat de la derrota a la revolució. Ells estan convençuts que la derrota serà un revolució. I aleshores no tenen por. Fixeu-vos, el mateix any 40... el Bangarel mateix fa un parlament el dia de Sant Jordi, és a dir, encara no fa un any que és a Xile, que l'ambaixada espanyola es va queixar i el volen fumar fora.
Sí, sí.
És a dir, s'ha de posar tot el pencrop internacional per mantenir-lo allà. I no tenen por, diuen, no, escolta. I després, quan afusellen Companys, fan una vetllada necrològica per l'afusellament del Companys a Espanya.
I un número monogràfic a la revista.
I un monogràfic a la revista.
Poemes,
I li demanen al Neruda que faci un poema, se'n van a demanar-li, i s'atreviran a fer el 43, ja, el 43 als Jocs Florals. I, evidentment, se'n van a dir a la millor artista d'aquell moment, vull dir, senyora Xirgo, ve presidir-se, i els diu que sí. I els diu que sí. I aleshores la Xirgo presidirà els Jocs Florals de Santiago de Xile.
És que hi ha la derrota militar, però en canvi no hi ha la derrota ni moral, ni intel·lectual, ni ideològica.
Al començament, alguna vegada sí. El Bangarel canvia entre vençuts i fugitius i tal. No? Ell ho explica.
No, però tot l'exili marxa...
Però fan un revulsiu.
Després diuen... El comitè de no intervenció.
En aquesta fase que estàvem parlant ara, a l'exili hi ha encara victòria. Es viu amb sentiment de victòria.
Clar,
a més, estan convençuts, són tots aliadòfils, estan convençuts que guanyaran els aliats i per tant,
Franco caurà.
I que Franco caurà immediatament.
I per tant, hi haurà democràcia i república espanyola. La gran desil·lusió.
I alguns catalans independència de Catalunya. Posem-hi tot.
També s'esperava de la Primera Guerra Mundial.
Hi era de tot.
Bé, ens trobem, per tant, que hi ha un nucli potent, com explicava el Víctor Castells, de receptors, un nucli molt intens i molt actiu, com explicaven Busquets, en relació als intel·lectuals, als escriptors, però també hi haurà un altre nucli de persones que viuen i que participen i que fan aquest coixí. Seran la base, podríem dir-ne, d'aquestes entitats que ara ens mostraven aquesta edició, en aquest llibret, i déu-n'hi-do la quantitat, podem llegir unes quantes,
sí,
no?
Una miqueta més endavant, però vaja, a l'època no hi ha gaire menys que això. L'any 1945, quan es presenta la gran apel·lació a les Nacions Unides, que ho fa bàsicament el Josep Carner Ribalta des de Nova York com a delegat del Consell Nacional de Catalunya, i obtenen la unitat més espectacular que mai s'ha produït entre la gent catalana. I això ha estat publicat aquí, vull dir, no és pas cap un document d'arxiu, això. Però aquí miro Xile. Qui són els que s'adhereixen a la població? Agrupació Patriòtica, que és aquesta Agrupació Patriòtica Catalana. El Centre Català. La Revista Germanó. L'Hora Radial Catalana. Auxili Mutual. Revista Noticiari Català. Això ho feia un sabadellenc, el Frederic Margarit. un antic també fundador del Centre Català, Frederic Margrit, tinc la satisfacció de tenir la seva col·lecció relligada, la tinc jo.
De què? De...
Del noticiari català.
Molt bé, sí. Guardeu-la bé.
La d'ell, tinc la d'ell, no he recollit, la d'ell mateix. El grup escènic Vilanova, devien ser gent de Vilanova, segur, Vilanova, la Geltrú. Aquests sempre s'han tingut una miqueta a part, els vilanovins. Van arribar a crear una associació de vilanovins, perquè n'hi havia Mendoza i n'hi havia no sé on.
Déu-n'hi-do.
L'Orfeó Català, no mancava mai en els centres catalans l'Orfeó Català. Atenció, el Club Esportiu Barcelona. El Centre Català de Valparaíso, no gaire antic. El Centre Català de Concepció, la delegació de la comunitat catalana, és a dir, la delegació d'aquella agrupació patriòtica de Valdivia, una altra comunitat a Cautín, una altra a Curicó i una altra a Linares.
Déu-n'hi-do.
Això dona una idea de l'activisme català.
Sí, sí, dinàmic,
català,
dinàmic.
Aquests senyors no van a cap entitat espanyola. Activisme català a Santiago de Xile. Coses semblants les trobarem, on vulgueu, de les capitals principals.
Perquè totes aquestes entitats, a quanta gent representava? Quants catalans hi havia en aquests moments?
Les xifres que es donen no se'n creieu mai cap. Quan jo era a São Paulo es parlava de 50.000.
Però ens n'hem de fer una idea.
Sí, molt, molt difícil. No s'ha fet un estudi que és molt complicat de fer. És molt difícil. Ara, com que a São Paulo era jo el que m'encarregava de pescar-los un a l'altre per portar-los a les nostres activitats i després quan fèiem els aplecs de la sardana, home, a vegades sí que tu creies que potser era 4 o 5.000.
Parlàvem ara amb en Víctor Castells sobre el més important políticament que ha fet l'exili, en aquest cas les accions que representaríem, i aprofundint-ho, quina seria la que destacaríeu políticament de Xile com a
donant com Miquel Ferrer un sentit polític als Jocs Florals, als Jocs Florals. El Miquel Ferrés, que té un dels tantíssims articles que va escriure, n'hi ha un, el sentit polític dels Jocs Florals.
Només per situar-nos, qui és Miquel Ferrer?
Miquel Ferrer és un joveníssim, activíssim aquí a l'època del Primo de Rivera, que ajudava els presos, que ell mateix va ser pres a l'època del Primo de Rivera, complicat amb els complots de Garrafa, a vegades no hi era, però és igual, hi eren tots. Després, durant la Guerra Civil, va passar ben bé cap a l'esquerra, va ser el secretari general de l'UGT, passa la frontera com a membre del PSUC.
En vam parlar amb el programa dedicat al món obrer, a l'exili.
Sí, és un dels personatges que sempre va sortir. És com l'agitador de l'exili. Sembla que es vagi passejant per tota Llatinoamèrica.
Perdoneu
que hi poso una miqueta d'èmfasi. Si a mi em diguessin ara, ràpid, em donéssiu 3 segons dels 10 dits que tinc al dit, no em deixaria el Miquel Ferrer. Els catalans més importants que han vingut a l'exili. I, per tant, de Catalunya, el que hagués de dir-ho molt de pressa, pensant-m'hi molt, llavors me passaria cap al cantó dels escriptors i tot allò.
I dels músics.
Però dels primers no em deixaria el Miquel Ferrer.
Era molt dinàmic, perquè dinamisme... quan torna un dels primers llibres que fas, la Generalitat a l'exili,
sí, és un dels primers llibres. Ja en parlarem, això es tractava aquí, hi havia un rerefons al darrere d'aquest llibre, i diu coses molt interessants. Però són centenars els articles que ell va publicar, centenars les idees. Quan li deies amb ell una idea, el primer que et deia, perquè jo tinc hi vaig tenir una correspondència molt intensa, el primer que deia, au, poseu fil a l'agulla. Quan deies una idea, David, poseu fil a l'agulla. Molt bé, però és Consell Nacional de Catalunya, és Comunitat Catalana de Mèxic, intents de formar el moviment socialista de Catalunya. Jo sempre diria que hi ha ell al davant, després va anar evolucionant a Mèxic. Vull dir que és un home de...
Ens tornem a situar. Doncs Miquel Ferrer va arribar a viure a Santiago de Xile? Doncs?
No.
Ell, des de Mèxic, anava dirigint totes aquestes activitats.
I llavors ell és el que posa aquesta etiqueta amb tota la raó del món. Perquè és fer política. Fer a Bogotà, en presència de ministres de Colòmbia, i no hi hagi invitats espanyols, i omplir el teatre de Xile, i no hi hagi autoritats xilenes i no hi hagi autoritats espanyoles. Què és això? És política o no és política? No hi ha cap Jocs Florals on no hi intervinguin, com a mínim, ministres. En algun cas, president de república, assisteixen als Jocs Florals.
I els espanyols no es queixaven?
I que podia fer els pobres, podien anar queixant, el senyor Indalecio Prieto podia dir que això dels...
Com si es anessin a queixar amb el president.
Les sabandijas. El comunisme i el separatisme pel senyor Indalecio Prieto és a sabandijas.
Amb el president aquí? Pepe Figueres, que es deixin a queixar
exemple,
amb ell, no?
Exemple,
o amb el Cárdenas.
O com quan, es podien queixar? O a Xile, o a Buenos Aires, quan els bascos, perquè a més al darrere sempre teníem els i al costat els amics bascos
Galeusca,
ja. I gallecs, no en parlem. I en parlem. Bé, però si els bascos, per exemple, que a Buenos Aires tenien dret a nacionalitat ipso facto, només arribar. Són els únics exiliats polítics que arriben a Buenos Aires quan volen, a l'hora que volen, i a més ja, l'endemà ja són ciutadans de l'Argentina. Això va obtenir el senyor Aguirre, sí. I gràcies als bascos.
A veure, em sembla que les coses no van ser tan fàcils a nivell polític, eh? Em sembla que hi va haver més tensions, bueno, perquè a Germanor, jo tinc aquí, malauradament, una polèmica política sobre si calia dissoldre els partits i fer foc nou o mantenir l'hegemonia d'Esquerra Republicana de Catalunya produir el 1943 tota la dimissió de l'equip d'exiliats de Germanor, llevat de Guancé, perquè Guancé era...
I es publica l'emigrant.
I després faran... I Oliver passarà a Senyera,
la revista Senyera.
I a partir, doncs, del març-abril ja passarà a ser-ne director en Xicota.
I és una persona molt interessant perquè és periodista i té una forta presència en el periodisme dels anys 30, durant la guerra també. Marxa allà, canvia de vida i fa una gran fortuna. Tant és així que m'ensenya quadres d'en Rossinyol i la fotografia de la casa que tenia a Xile, que allò era un palau, era una mansió, però immensa. Va fer una agència de publicitat, creativitat i treball.
I quan tenia aquesta feina, és una de les poques vegades que havíem conversat bé, perquè era molt simpàtic.
Molt simpàtic, molt agradable.
Diu, sabeu què hem de fer? Hem de fer una masoneria d'independentistes catalans.
Es va arribar a fer algun dia?
Conversa de carrer, no? Això era conversa de carrer, eh? Conversa de carrer.
De totes maneres, hi ha alguns exiliats destacats que van ser maçons.
No, però en aquell volia que fos una cosa exclusivament d'independentistes
catalans. Exclusivament de nacionalistes catalans.
Sí, exclusivament.
Aquella frase de quan vagis pel món t'ho trobades tot pagat, podríem dir-ne, però una solidaritat.
Una anècdota personal de sobre Carles Riba. Les elegies de Barbill, quan vaig marxar de Xile la primera vegada, me les va regalar el Domènec Guancé. I aleshores jo m'anava al nord, m'anava a Bolívia. I amb molt bones recomanacions del Cristià Guadé, etc., perquè ell era muntanyer. I llavors em va donar recomanacions per les alçades, 4.000 metres, etc. Doncs algú ens sempre donava les elegies de Barbill, jo vaig agafar el tren més econòmic que vaig trobar, vaig tardar, no exagero, dos dies per arribar a Antofagasta, i el meu llibre de lectura era les elegies de Barbill, de Carles Riba.
Molt bé, doncs.
Maco, maco. El que és una pena és que s'hagi exaudit.
Es guardaven amb les notes que va fer que no es van publicar. I aleshores, el Carles Riba ja va veure que era un llibre difícil, havia fet notes, i aleshores van discutir-ho, en Pere Guàrdia, en Mangarel, i diuen, no hi ha d'haver notes, i en Jordana també va ser... En Jordana els hi corregia aquests llibres. Encara que estigués a Argentina, encara que estigués a Buenos Aires, els hi corregia ell, perquè el Jordana era, a la Generalitat, era el corrector número 1, no? Era... si el Jordana ho deia, anava a missa, i si no ho deia el Jordana, no anava a missa, però això a la Generalitat Republicana, no? Vull dir, doncs, perquè ells se'n donaven compte de que tenien Riba i tenien Carner, doncs van dir, escolta, que ho vegi el Jordana. No, les notes no. I és divertit perquè, esclar, per un estudiós, per exemple, com jo, que ho he d'explicar als alumnes, és bo saber les notes que havia posat a Riba.
Oh, i tant.
El professor Busquets ha començat a apuntar el retorn de l'exili a Xile.
No, esclar, jo deia això, és a dir, que és interessant veure... és a dir, que l'enyorança, la gent que fins i tot s'ha fet allà una posició, el que voldria fer és deixar el negociet allà i mirar de tornar aquí de la millor manera possible. I això, doncs, evidentment, doncs, l'Oliver ve de seguida, després tindrà la tragèdia que se'n morirà la seva dona, excepte alguns, en Guancé no té massa on anar i allà té feina i es va quedant, però acaba tornant i les cartes demostren que tenia moltes ganes de...
Ara, els escriptors de Xile tenen aquesta capacitat d'explicar el que viuen, jo trobo fantàstic. El llibre de cartes, les cartes que envia la seva esposa Conxita, sí, són delicioses, són fora de set.
I això, són i l'epistolari Van Gadel.
Aquest altre epistolari, el de Xavier Van Gadel i Joan Oliver. I també aquella novel·la que es diu El retorn, que ja arribarà al moment, amb aquells interrogatoris amb el comissari, etc., és la possibilitat, per tant, de veure el que és l'exili en què podríem dir-ne amb una mirada de raig X cap a l'interior, cap a la seva nuesa. Seria, per tant, l'escriptor que pot arribar a sintetitzar això.
Ja ho va dir Josep Pla, i val per l'exili, per els no exiliats. El català sempre viu provisionalment a fora.
La gran decepció que s'emporten quan tornen. Però les cartes de l'Oliver Alvanganel, la impressió de Barcelona, la Barcelona que ell veu, la Barcelona franquista comparada amb
la
Barcelona republicana, és que no té res a veure. I són pàgines precioses, fins i tot, en literària.
Si us sembla, doncs podríem ja tancar aquest capítol amb un reportatge sobre les cartes de Joan Oliver a la seva dona. És un reportatge de Teresa Sales.
Joan Oliver, que en poesia utilitzava el pseudònim de Pere IV, es va exiliar a Xile el desembre del 1939. En aquell viatge, a bord del Florida, va escriure el poema Alta Mar.
Soc Sílvia Oliver, filla de Pere IV, i us llegiré un poema del pare, que es diu Alta Mar. Pertany al llibre Saló de Tardor i és escrit a bord del Florida, amb el viatge cap a Xile, el desembre del 1939. La proa és dura i alta, i el fals silenci de la gent de mar parla de llum trista per l'esguard i amb febre mansa per la galta, dins la nit sense estels i sense far, que embolcalla la nau com un avar. La proa és alta i dura, i el cant dels mariners demana ports i dones i carrers. Invisible la terra sembla pura, aquesta mare que ens deixà en el brés per córrer un àvol aventura. La creu del sud, d'allà la nuvolada, certa, es decanta pietosament. Ànima meva desamada, reprèn l'afany ardent, més dura que l'onada, si no tan alta com el vent.
Joan Oliver, però, va ser un dels primers escriptors catalans que va tornar cap a casa. La seva dona, la Conxita Riera, no es va arribar a adaptar mai a la vida a l'exili i va iniciar el retorn abans que ell. L'1 d'agost del 1947, la Conxita es va embarcar a Buenos Aires, on havia arribat 6 dies abans, procedent de Los Andes, l'última estació ferroviària xilena al peu de la serralada andina, fronterera amb l'Argentina, fins on l'havia acompanyada Joan Oliver. Aquell dijous 31 de juliol del 1947, pocs dies després de separar-se, Oliver li escriu aquesta carta, recollida després en el llibre Cartes a Conxita.
Estimadíssima, no sé si rebràs aquesta carta, la primera que t'escric des d'aquell dia tristíssim als Andes, on quasi no vam tenir temps d'abraçar-nos. Em trobo ara a la nostra caseta. Són 3:15 de la nit. Tinc la ràdio posada a la xilena, música clàssica, que no destorba, i endolceix una mica la meva tremenda soledat. Com et trobo a faltar, estimadíssima. Em pensava que fora més fort, però no et vull entristir a tu també. Sobretot escriu-me molt. Encara no he rebut cap carta teva. I m'estranya, perquè avui en Josep n'ha rebut una de la Càtia. Avui som dijous, el dia que he parlat amb tu per telèfon. Al vespre he parlat amb la Càtia, però tu no has anat al telèfon. Què ha passat? La Càtia ha dit que estava sopant amb la Roseta. Et volia dir moltes coses. Si et trobes bé, quan arribeu a Barcelona, que m'escriguis des de cada port que toqueu. La Clarita i el Tianet han parlat amb la seva mare. Érem a la botiga. Encara estic descentrat, però em posaré de ferm de seguida a organitzar el negoci nou. Avui ha arribat en Ferreter i m'ha dit que el Jordana em té una traducció per a primers d'agost. Això m'anirà molt bé. No pensaré tant en tu, i no perquè no vulgui pensar en la cosa més mona del món.
El 1948, Oliver es va embarcar en el Vinland cap a Europa i ja a Barcelona va jugar un paper decisiu en la represa cultural dels anys 60. El contacte amb els seus amics, que encara eren a Xile, però no es va perdre, i d'això en són una mostra les cartes que s'escrivia amb Xavier Benguerel, recopilades per l'editorial Pro en l'epistolari Oliver Benguerel. Des de Santiago de Xile, Benguerel li responia.
Santiago, 24 de juliol de 1951. Estimat Joan, tindràs raó si t'espantes quan em vegis arribar farcit com un gall nadalenc. No deus estar encara refet de la meva veritat de foc i que, no gens menys, arribo amb una obra en 3 actes, el Foraster i els somnis. Però siguem ben educats i comencem per on cal. T'asseguro que la teva carta va ser motiu enorme per a transformar la meva no rara melangia en bon humor. i no era una carta llampec, un Reader's Digest Letter, com alguna que altra vegada. Em refereixo, esclar, a la teva carta del 28 de juny, que, no sé per quins motius, va arribar amb un gran retard a casa. Sospito que entre el dia d'escriure-la i el dia que vas tirar-la al correu van passar gairebé dues setmanes. I bé, ja que hem entrat dins l'ordre de la gent sistemàtica, contestaré jo també punt per punt la teva carta i després t'abocaré la meva collita pròpia. Llibre Pous. No he rebut cap carta de l'amic Pous, però no saps l'alegria que em dones amb la notícia que li volen publicar el llibre a França. Així resultaria francament impossible. Per a poder fer sortir el llibre d'en Carné, he necessitat realment sacrificar-me. He organitzat una tanda de festivals per...
L'exili de Xavier Benguerel va durar 15 anys, del 1939 al 1954. Això li va provocar una sensació de desarrelament vital que mai no el va abandonar. Després de solucionar els problemes de supervivència i adaptació al nou país, va reprendre l'escriptura i va col·laborar amb els cercles i grups que intentaven mantenir el caliu cultural, a la revista Germanor. En les editorials de l'exili va publicar alguns llibres i ja el 1954, en tornar a Barcelona, va continuar la seva activitat literària.
Aquí, doncs, el capítol Xile, l'exili intel·lectual. Donem les gràcies als participants al debat, a Lluís Busquets Grabolosa i Víctor Castells, també en Josep Maria Figueres. Gràcies.
Molt bé.
Direcció i presentació, Eulàlia Ferrer. Redacció, Albert Banyà i Teresa Sales, amb la col·laboració de Carme Badia. Idea i assessorament històric, Josep Maria Figueres. Producció, Marta Jerez. Amb les veus d'Helena Miquel, Sergi Roca, Òscar Callao, Francesc Cano i Joan Anton Ramoneda. Amb el suport tècnic de Jordi Sánchez. Muntatge musical, Salvador Pou.